Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Compromís de la Moncloa per ampliar la regulació sobre l'habitatge en la tercera cimera convocada aquest dimarts, en què no hi ha assistit el sindicat de llogateres, Maria Pagès.
Les entitats participants es reuniran a partir d'ara amb el govern dues vegades l'any i es conformaran grups de treball. L'objectiu és garantir el dret a l'habitatge com a cinquè pilar de l'estat del benestar. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
Nosotros tenemos un compromiso claro que ya he trasladado ante ustedes en otras muchas ocasiones y el propio presidente del gobierno lo ha subrayado de nuevo en esta reunión, y es que no vamos a parar hasta haber concluido, hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España, y que vamos a movilizar todos los recursos necesarios para consolidar el derecho de la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.
El govern català vol aconseguir que un 15% dels habitatges siguin socials als municipis més tensionats de Catalunya.
Una fita que vol assolir amb el pla que ha aprovat avui i que fixa també la reserva de sòl per a protecció pública. Ho ha explicat la portaveu Sílvia Paneque.
Amb aquests 20 anys arribar a doncs, aquest índex del 15% que els estàndards europeus marquen com a òptim o com a objectiu per tenir un parc d'habitatge públic que asseguri el dret a l'habitatge amb un preu assequible. Per tant, es converteix en el principal instrument de planificació i de programació de polítiques d'habitatge.
El Col·legi de Metges alerta d'intrusisme en els tractaments estètics. El 15% dels tractaments fets a centres homologats l'any passat han estat per solucionar efectes adversos provocats a pacients en centres no autoritzats i per persones que no són metges.
Un exemple són les anomenades botox parties a les xarxes socials. Ho adverteix el president de la Societat de Metges Estètics de Catalunya, José Manuel Fernández.
Quan nosaltres veiem en una xarxa social o en un mitjà de comunicació un anunci d'un botox party sense cap tipus de diagnòstic, sense cap tipus de regulació, a més, amb uns preus que estan fora de mercat, hem de pensar que aquí està passant alguna cosa. Vull dir que nadie da duros a quatre pessetes.
En cultura, aquest divendres s'obre al públic l'exposició Miró Matís, més enllà de les imatges.
Una mostra que pretén fer dialogar els dos artistes de generacions diferents, però que es van influir mútuament fins al punt que van aconseguir transcendir l'art de l'època, tal com explica el director de la Fundació Miró, Marco Daniel.
Van buscar maneres d'avançar amb la pintura, avançar el que volia dir ser pintor. I això per als dos volia dir no continuar i perfeccionar les tradicions, sinó desenvolupar noves tradicions, trencar, revolucionar el que és l'art.
I en esport, Jordi Cervantes, el Girona obligat a guanyar a la Champions.
Els gironins juguen aquesta nit a les 9 en un Montilivi ple de gom a gom contra l'Slovan de Bratislava en la tercera jornada de la màxima competició continental. Els jugadors dirigits per Michel Sánchez, que només han sumat una victòria en els últims 8 partits oficials, es veuen obligats a guanyar per sumar els primers punts a Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps molt canviant en funció de la comarca. De fet, a gran part de l'interior del país, els núvols són abundants i van deixant ruixats. Alguns han acabat sent, i de fet encara ho són, força destacables en alguns indrets, per exemple, del Berguedà, de la comarca del Priorat, de la Segarra, també d'alguns indrets del Lluçanès, del Bages, així com del Solsonès. Al llarg del que queda d'aquest dimarts, encara aquests ruixats intermitents que s'aniran desplaçant més cap a les comarques del sud de Lleida, així com l'interior de Tarragona, i més clarianes que tindrem bàsicament a la Costa Brava o la costa i prelitoral barceloní. Un ambient encara suau. Pel que fa al dimecres, molts núvols matinals, amb alguna pluja cap a l'Ebre i les comarques de Ponent, ruixats, també acompanyats de mala visibilitat i d'alguna boira, i el dimecres a la tarda més clarianes i només amb algun xafaguet ja a les muntanyes del Prepirineu, però menys que avui. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, en aquests moments destaca sobretot a la C55, un tram de retencions a Castellbell i el Vilar, en sentit Manresa, a causa d'un accident. Aquí, en aquest punt, hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud en retencions, també aturades ja més puntuals en sentit sud, en sentit contrari. A banda d'aquest punt, sí que hem de dir que, en general, el trànsit va millorant. Queden aturades a l'últim tram de la C60 Argentona, tocant a Mataró, en sentit Mataró, i també aquests punts habituals de la C58 d'entrada a Barcelona, com és a Montcada, a Torre Baró, i també alguns trams en sentit Besòs de la Ronda de Dalt a partir de la zona de Diagonal, sobretot Pedralbes, Sarrià, fins arribant a Sant Gervasi. És tot de moment. Bona tarda.
Vibra, descobreix, transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Compromís de la Moncloa per ampliar la regulació sobre l'habitatge en la tercera cimera convocada aquest dimarts en què no hi ha assistit el sindicat de llogateres.
Pedro Sánchez s'ha reunit amb una trentena de representants dels col·lectius i sectors de l'habitatge, entre ells la patronal immobiliària, però no el sindicat de llogateres responsable, entre d'altres, de les darreres protestes arreu d'Espanya. El president del govern s'ha compromès a mobilitzar tots els recursos i eines necessàries per consolidar el dret a l'habitatge com a cinquè pilar de l'estat del benestar. Així ho ha traslladat la ministra Isabel Rodríguez, que demà haurà de comparèixer al Congrés per donar compte sobre la crisi de l'habitatge enmig d'un clima de retrets dels mateixos socis de l'executiu.
De moment, però, avui el govern espanyol ha destacat la bona sintonia amb les entitats amb qui s'ha reunit, sense entrar en detalls sobre l'absència del sindicat de llogateres. Albert Güell.
Pedro Sánchez ha promès als col·lectius i representants del sector que no pararà fins a resoldre la problemàtica de l'habitatge. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ha explicat en roda de premsa la promesa que ha fet el president del govern espanyol a la cimera que ha tingut lloc a la Moncloa. Hi han participat una trentena de representants dels col·lectius i sectors relacionats amb l'habitatge.
Nosotros tenemos un compromiso claro que ya he trasladado ante ustedes en otras muchas ocasiones y el propio presidente del gobierno lo ha subrayado de nuevo en esta reunión, y es que no vamos a parar hasta haber concluido hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España, y que vamos a movilizar todos los recursos necesarios, que vamos a utilizar todas las herramientas que sean necesarias para consolidar el derecho de la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.
Rodríguez també ha avançat que el Ministeri de l'Habitatge i els representants del sector es veuran cada 6 mesos i activaran nous grups de treball. A més, la ministra compareixerà aquest dimecres al Congrés dels Diputats per explicar les polítiques en habitatge del govern de l'Estat. El sindicat de llogateres ha rebutjat participar a la trobada d'aquest dimarts perquè s'ha convidat a la patronal immobiliària.
Mentrestant, l'objectiu del govern català és aconseguir que un 15% dels habitatges siguin socials als municipis més tensionats de Catalunya. Una fita que vol assolir amb el pla que ha aprovat avui i que fixa també la reserva de sòl per protecció pública. Mont Carvajal.
El pla s'aplicarà als 140 municipis de forta demanda i acreditada i es podria ampliar a d'altres 131. Els pisos seran de 80 a 120 metres quadrats. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu d'aquesta llei recuperada de l'any 2007, del segon tripartit.
Amb aquests 20 anys arribar a aquest índex del 15% que els estàndards europeus marquen com a òptim o com a objectiu per tenir un parc d'habitatge públic que asseguri el dret a l'habitatge amb un preu assequible. Per tant, es converteix en el principal instrument de planificació i de programació de polítiques d'habitatge.
El govern també demana a la Sareb, la societat creada per donar sortida a pisos de la banca, que va ser rescatada amb diners públics, la cessió de sòl en mans de l'entitat per la construcció d'habitatge social.
Encara parlant d'habitatge, avui a Mataró s'han desallotjat els dos últims inquilins que hi havia als trasters de la Torre Cogoll.
Un procediment que culmina després que a principis de setembre es detectés que hi havia 7 persones malvivint en aquests espais.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Aquest dimarts al matí s'ha fet efectiva l'ordre judicial que autoritzava la policia local de Mataró, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, a desocupar el que encara tenia inquilins il·legals. Pels vols de les 9 del matí, els agents, acompanyats de tècnics de benestar social, animal i salut pública de l'Ajuntament, han accedit al traster ocupat del bloc situat al carrer Sant Cugat. Escoltem a Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
Es va dictar un decret per part de l'alcalde on s'objectivava un risc per temes d'insalubritat amb el fet efecte que hi hagués aquestes ocupacions amb aquests quatre trasters. En aquell moment nosaltres vam notificar-lo perquè marxessin voluntàriament, no es va fer, i per tant van recabar l'autorització judicial. Aquesta autorització judicial ha estat notificada als ocupants i avui hem procedit en el desallotjament definitiu.
Un cop a lloc han trobat una família integrada per una mare, un fill i un gos que vivien en condicions precàries en un dels espais. Tots ells han acabat abandonant el traster de manera voluntària i aquest ha quedat tapiat per impedir noves ocupacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau estrictament política, Alberto Núñez Feijóo considera que el govern de Pedro Sánchez agonitza i és incapaç de legislar o aprovar pressupostos.
Tot i això, el líder del Partit Popular descarta una caiguda a curt termini de l'executiu. El Popular feia aquesta metàfora de l'actual govern de coalició.
En una metáfora podríamos decir que la legislatura tiene un chasis. Las piezas de momento aguantan, pero el coche no puede avanzar porque no hay motor. No hay proyecto de país. Si no queremos quedarnos atrás, necesitamos un gobierno que pueda avanzar.
Per la seva banda, l'executiu espanyol ha recordat a Feijóo que ja ha aprovat en aquesta legislatura 17 lleis al Congrés.
La portaveu del govern, Pilar Alegría, ha aprofitat també per posar en dubte el lideratge de Feijóo després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidís no anar a la reunió amb el president del govern, Pedro Sánchez, per parlar de finançament. Alegría considera que Ayuso actua per capricis i amb objectius partidistes.
Cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral. Que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales o, si me permiten, por intereses personales o tacticismos internos de su propio partido político. Creo que a nadie se le escapa que con esta decisión de la señora Ayuso es un, si me permiten, un nuevo varapalo a ese ya liderazgo menguante del señor Feijóo.
Encara en la crònica política, el Consell Executiu ha aprovat avui el projecte de llei per canviar el Codi Civil Català i permetre que les persones amb discapacitat no siguin totalment incapacitades per les grans decisions de la seva vida, sinó que se'ls presti el mínim suport extern necessari perquè les prenguin segons les seves necessitats i voluntat.
Les entitats han celebrat aquest impuls, però han demanat al govern que la llei vagi acompanyada de recursos econòmics i protocols concrets per a cada situació. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, la reforma pot afectar unes 10.000 persones i els seus entorns familiars.
I en clau local, l'Associació Catalana de Municipis ha presentat l'Observatori de Finances Locals, una eina per reivindicar la necessitat d'un nou finançament municipal que permeti garantir els serveis bàsics de qualitat. Esther Minguell.
A través de dades econòmiques dels darrers 10 anys, l'Observatori de Finances Locals permet conèixer els problemes de finançament que tenen els municipis, com l'increment dels costos dels subministraments o l'impacte de la reforma de l'impost de plusvàlua, però també per mesures impulsades per altres administracions, com per exemple les polítiques fiscals de l'Estat. Per la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, el municipalisme no pot esperar més i reclama una resposta de l'Estat per millorar les finances del món local.
Aquesta plataforma és una aposta per sensibilitzar tant a la ciutadania com a tots els actors polítics i socials sobre la urgència de reformar el sistema de finançament local. Necessitem que aquesta qüestió esdevingui una prioritat i que també es doni una resposta clara per part de l'Estat, amb un nou model de finançament que ens permeti d'una vegada per totes garantir els serveis bàsics amb qualitat que la ciutadania ens exigeix.
Fa 20 anys de l'entrada en vigor del sistema de finançament del món local i amb aquest nou portal web, l'Associació Catalana de Municipis treballa per reclamar la seva reforma urgent.
Més titulars de la jornada, el Col·legi de Metges alerta d'intrusisme en els tractaments estètics. El 15% dels tractaments fets a centres homologats l'any passat han estat per solucionar efectes adversos provocats a pacients en centres no autoritzats i per persones que no són metges.
El Col·legi de Metges alerta que això és la punta de l'iceberg d'un fenomen que preocupa els especialistes, la banalització dels tractaments d'estètica i la desinformació que afecta sobretot la gent més gran.
Maite Polo.
Un vas sanguini obturat, granulomes o bé tenir silicona injectada en lloc d'àcid hialurònic. Són alguns dels efectes adversos que pateixen dones majoritàriament d'edats diverses per haver anat a un centre il·legal d'estètica o per haver deixat que algú li fes un tractament a casa. Les seqüeles poden trigar a aparèixer fins a 3 anys. Ho ha advertit el president de la Societat de Metges Estètics de Catalunya, José Manuel Fernández, que ha avisat que no val només ser metge, sinó que ha d'estar col·legiat i ben format. Els arriben molts avisos d'activitats il·legals i tenen un servei jurídic que intenta aturar-les. Un exemple són les Botox Party.
Quan nosaltres veiem en una xarxa social o en un mitjà de comunicació un anunci d'un Botox Party sense cap tipus de diagnòstic, sense cap tipus de regulació, a més, amb uns preus que estan fora de mercat, hem de pensar que aquí està passant alguna cosa. Vull dir que nadie da duros a quatre pessetes.
La població espanyola, que diu haver-se fet un tractament d'estètica, ha passat del 22% al 40%. Gairebé s'ha duplicat en els últims 10 anys.
I en successos, un jutjat de Lleida investiga una macroestafa piramidal amb una trentena d'afectats i 3 milions d'euros robats. Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
Una trentena d'inversors lleidatans s'han vist involucrats en una macroestafa piramidal en què s'hauria perdut la quantitat de 3 milions d'euros. El jutjat d'instrucció número 1 de Lleida és qui investiga el cas i actualment disposa de 3 querelles contra 3 individus pels delictes d'estafa agreujada i insolvència punible. El mètode de captació es feia a través de diverses reunions on es guanyaven la seva confiança i on oferien inversions mancades de risc amb alta rendibilitat, suposadament garantides i supervisades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un cop els inversors feien el pagament, els estafadors retiraven els diners en efectiu, sense deixar cap mena de rastre. Les víctimes comprenen les edats d'entre 55 i 86 anys i els investigats també tenen causes obertes a Tarragona, Bilbao, Màlaga, Madrid, Huelva i Pamplona.
Notícies en xarxa.
Javier Pacheco no optarà un tercer mandat com a secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, de manera que deixarà el lloc a l'abril.
Si vosaltres no destopem a tots àmbits, els caps de les direccions, de les organitzacions, quan arriben les dones? Però les dones estan ocupant l'espai que li correspon a la societat. En el mercat de treball estem veient. És a dir, l'increment de la participació de les dones al mercat de treball és brutal. Al sindicat, pràcticament tot el creixement net dels darrers anys, en afiliació són dones. I quan arriben les dones si seguim aquí los tapones dirigint? No arribaran mai.
El sindicalista que va ser elegit secretari general l'abril de l'any 2017 ha liderat el sindicat durant l'època del procés i la pandèmia.
Doncs encara en matèria laboral, la Diputació de Barcelona ha engegat un pla pilot per formar persones a l'atur en l'ofici de paradistes als mercats municipals i propiciar el relleu generacional, una iniciativa que es podria ampliar properament. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Durant els mesos d'octubre i novembre, una trentena d'alumnes aprendran a manipular carn, aviram o productes de xarcuteria en una formació de més de 130 hores amb diferents mòduls per dominar la totalitat de l'ofici. Amb aquesta iniciativa, la Diputació busca impulsar el relleu generacional als mercats municipals i revitalitzar aquestes plataformes comercials. Ens explica la seva situació Maria Teresa Vendrell, del mercat Torre de la Vila de Sant Boi.
Queden 3 per jubilar-me. Llavors, esclar, no veus que el mercat acabi d'aixecar-se ara. Amb aquests cursets i hi ha gent que agafa els d'allò i el mercat s'anima.
Aquesta prova pilot s'està portant a terme al Mercat Municipal de Manlleu, al Mercat de la Plaça de Cuba de Mataró i al Mercat Torre de la Vila de Sant Boi. Ara bé, un gruix de municipis s'han interessat a adoptar també aquesta iniciativa, segons ha explicat la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.
Una demanda bastant important d'altres municipis que estan interessats justament en participar d'aquesta iniciativa.
La prova pilot està orientada als productes càrnics, però s'espera ampliar l'oferta amb altres productes com el peix, les fruites o verdures.
Doncs també la Diputació de Barcelona ha homenatjat aquesta tarda les víctimes del franquisme. L'acte ha comptat amb el president de l'Amical de Mauthausen, Joan Manuel Calvo, i l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent. Esplugues Televisió, Pep Cullell.
Un acte on la Diputació ha volgut recordar tota la tasca que s'ha fet des dels diferents ajuntaments a favor de la memòria històrica a la província de Barcelona. S'ha posat l'exemple d'Olesa de Montserrat i també s'ha volgut recordar totes aquelles fosses comunes que encara avui no han set desenterrades. De fet, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluís Samoret, ha volgut explicar per quin motiu aquests actes de memòria històrica són tan importants.
El totalitarisme no solament el provoca l'odi, sinó també l'oblit. I, evidentment, el que hem d'evitar com a institucions democràtiques i compromeses amb els valors democràtics és l'oblit. L'oblit de totes aquelles persones que ens van precedir defensant drets i llibertats i que ens van portar fins aquí. La democràcia que en aquests moments no solament hem de representar, sinó que hem de defensar.
De fet, l'extrema dreta també ha tingut presència en aquest acte d'homenatge. S'ha recordat els discursos negacionistes dels crims franquistes comesos i des de la Diputació han comentat que qualsevol discurs d'odi relacionat amb el franquisme serà combatut amb la democràcia.
El 74% dels usuaris de patinet admet circular per la vorera a Barcelona, tot i estar prohibit, segons es desprèn del quart baròmetre de la mobilitat en vehicle de mobilitat personal elaborat pel RAC.
L'informe també recull que la meitat dels seus usuaris se salta als semàfors, no respecta els passos de vianants o circula contra direcció.
Mar Pijuan.
L'informe recull que més del 90% dels nous usuaris de patinets provenen d'altres transports sostenibles i que la majoria dels accidents amb patinets implicats, un 80%, són per col·lisions amb un altre vehicle o per atropellament a vianants. El 53% dels usuaris d'aquest transport accepta que se'ls tracti amb la rigidesa que s'aplica a cotxes i motos. Ara bé, 8 de cada 10 usuaris no té assegurança específica i 7 de cada 10 desconeixen la normativa anunciada pel govern que obliga a tenir-ne una. Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, també reconeix que el desori en les normatives dels municipis pot marejar els usuaris.
És difícil per un usuari estàndard entendre si poden passar o no poden passar. Com són els semàfors dels carrers bicicleta i la senyalització horitzontal, la senyalització d'orientació, si és groga o és blava o de quin color és, tot aquest tipus de coses pot generar confusió a l'usuari.
Aquest baròmetre s'ha elaborat després de fer 800 enquestes a usuaris d'aquest tipus de vehicle i més de 4.500 observacions de comportament d'usuaris de patinet a Barcelona i l'àrea metropolitana.
Doncs a l'Hospitalet del Llobregat, la Guàrdia Urbana i els Mossos han dut a terme una nova campanya de control de patinets elèctrics amb l'objectiu de perseguir aquells usuaris que cometen infraccions. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Des de principi d'any, la Guàrdia Urbana ja ha requisat més de 400 patinets elèctrics, principalment perquè aquests han estat manipulats per circular velocitats molt superiors a la permesa. A l'Hospitalet, les multes que més reben els usuaris són les de circulació per les voreres o zones de vianants, les relatives a no respectar els semàfors i, en tercer lloc, les de circular dues o més persones en un mateix patinet. Per aquest motiu, els cossos de seguretat duen a terme diverses campanyes intensives durant l'any amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària de la ciutat, tant en nombre d'accidents com en nombre de víctimes, i és que, a banda de les infraccions, l'increment de robatoris amb violència a la via pública des de patinets s'ha incrementat un 44% respecte a l'any 2023. Guàrdia Urbana denuncia les complicacions que es troben sovint per poder identificar els infractors i reclamen un sistema de matrícules per poder fer millor la seva feina.
El fet que un vehicle tingui matrícula, si hi ha una fugida, hi ha una zona que hi ha captació d'imatges, ens ajudaria molt a poder fer un cribatge i unes denúncies per poder evitar realment per on es passa un patinet o no.
En només el que portem d'octubre, els cossos de seguretat de la ciutat han interposat 92 denúncies durant els 23 controls que han realitzat.
En Cultura, aquest divendres s'obre al públic l'exposició Miró Matís, més enllà de les imatges, una mostra que pretén fer dialogar els dos artistes de generacions diferents, però que es van influir mútuament. David Navarro.
Provinent del Museu Matís Nis, Miró Matís, més enllà de les imatges, dibuixa a través d'un extens recorregut les influències comuns a tots dos artistes i com en els seus inicis Miró es va emmirallar en el fauvisme del pintor francès, tot i evolucionar cap al surrealisme. Però l'exposició va més enllà i mostra com als anys 30 Matís surt d'una crisi creativa gràcies en part a la influència de la pintura de Joan Miró. Cadascú a la seva manera, com ha explicat el director de la Fundació, Marco Daniel, van aconseguir transcendir l'art de l'època.
Van buscar maneres d'avançar amb la pintura, a avançar el que volia dir ser pintor. I això per als dos volia dir no continuar i perfeccionar les tradicions, sinó desenvolupar noves tradicions, trencar, revolucionar el que és l'art.
L'exposició, que es pot visitar fins al 9 de febrer, és una oportunitat única de veure peces de museus com el MoMA de Nova York, el Reina Sofia i de col·leccions privades, també de les famílies dels artistes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui arrenca la tercera jornada de la Champions masculina de futbol amb partit pel Girona, que rep a Montilivi, ple de gom a gom, l'Eslovan de Bratislava. Els gironins buscaran el primer triomf europeu després de les dues derrotes inicials davant el PSG i el Feyenoord. Girona FM, Pau Villafañe.
I ho haurà de fer amb un equip de circumstàncies després que ahir Mitchell confirmés una nova baixa, la d'Abel Ruiz, que no hi podrà ser per unes molèsties físiques, i les de Misju i Juan Carlos, que no estan inscrits per la Champions. L'entrenador del Girona, que reconeixia la importància del partit d'avui.
Jugamos en casa, con nuestra gente, entonces necesitamos de esa victoria. Entonces, bueno, más allá del momento del equipo, es importante que la clasificación nos dice que tenemos que ganar sí o sí. Entonces, bueno, un partido muy importante, claro que sí.
El tècnic madrileny valoraria d'una entrada al central Juanpe, que donaria descans a David López i a Cristian Estuani, canviaria Miovski a la banqueta. Els futbolistes escollits del planter són Aznar, Antal, Arango, Selvi Clua i els porters Lucas García i Pau Fonellet. El partit avui a partir de les 9 del vespre.
Demà serà el torn del Barça que rebrà el Bayern de Munic a Montjuïc després d'un inici de curs il·lusionant amb 10 victòries en 12 partits oficials. Els blaugranes tindran la primera gran prova de foc a la temporada. En la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick, en passat al Bayern de Munic, assegura que només està focalitzat amb el Barça.
Sí, el passat no compta, sinó que compta el present, l'ara. El que va passar al passat, amb això no influeix. Nosaltres podem influir només el que passarà demà. I volem estar ben preparats per demà i el màxim rendiment possible. I volem mirar de guanyar el Bayern de Múnich, òbviament.
A la prèvia del partit també ha parlat un dels millors futbolistes del moment, com és Rafinha, que veu l'equip preparat per al doble repte d'aquesta setmana, demà Bayern i dissabte Real Madrid.
Es una semana importante, una semana especial. Creo que jugadores que quieren jugar en un club como este, como el Barça, con la grandeza que tienen, tienen que estar preparados y esperar retos como este. En mi opinión, son los mejores partidos para jugar. Y bueno, creo que estamos bastante preparados, estamos trabajando bastante duro para salir con los tres puntos de este próximo partido. Después, el partido siguiente, pensamos al jueves.
Eric García, que no va jugar davant el Sevilla amb molèsties musculars, no s'ha entrenat amb l'equip i serà baixa. En bàsquet, la penya visita des de les 7 la pista del Besiktas en la cinquena jornada de l'Eurocup masculina. Els verdinegres busquen refer-se després de 3 derrotes seguides. De moment, el partit es troba a l'inici del segon quart i guanyen els turcs per 23-20. Encara en bàsquet, aquesta propera matinada arrenca una nova temporada a l'NBA a Boston amb el duel entre els Celtics i els Knicks. Per primer cop a la història hi haurà un entrenador català a la lliga més mediàtica del món, el badaloní Jordi Fernández, que dirigirà els Brooklyn Nets.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat, 107.4.
Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like a trapped in your own skin. And now your body's frozen, broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. And lately you're secluded, thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution. It's only 'cause you're human. No control, it's out of your hands. And you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up. It's okay not to feel okay. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Compromís de la Moncloa per ampliar la regulació sobre l'habitatge en la tercera cimera convocada aquest dimarts en què no hi ha assistit el sindicat de llogateres. Maria Pagès.
Les entitats participants es reuniran a partir d'ara amb el govern 2 vegades l'any i es conformaran grups de treball. L'objectiu és garantir el dret a l'habitatge com a 5è pilar de l'estat del benestar. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
Nosotros tenemos un compromiso claro que ya he trasladado ante ustedes en otras muchas ocasiones y el propio presidente del gobierno lo ha subrayado de nuevo en esta reunión y es que no vamos a parar hasta haber concluido, hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España y que vamos a movilizar todos los recursos necesarios para consolidar el derecho de la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.
El govern català vol aconseguir que un 15% dels habitatges siguin socials als municipis més tensionats de Catalunya.
Una fita que vol assolir amb el pla que ha aprovat avui i que fixa també la reserva de sòl per a protecció pública. Ho ha explicat la portaveu Sílvia Paneque.
Amb aquests 20 anys arribar aquest índex del 15% que els estàndards europeus marquen com a òptim o com a objectiu per tenir un parc d'habitatge públic que asseguri el dret a l'habitatge amb un preu assequible. Per tant, es converteix en el principal instrument de planificació i de programació de polítiques d'habitatge.
El Col·legi de Metges alerta d'intrusisme en els tractaments estètics. El 15% dels tractaments fets a centres homologats l'any passat han estat per solucionar efectes adversos provocats a pacients en centres no autoritzats i per persones que no són metges.
Un exemple són les anomenades botox parties a les xarxes socials. Ho adverteix el president de la Societat de Metges Estètics de Catalunya, José Manuel Fernández.
Quan nosaltres veiem en una xarxa social o en un mitjà de comunicació un anunci d'un botox party sense cap tipus de diagnòstic, sense cap tipus de regulació. A més, amb uns preus que estan fora de mercat, hem de pensar que aquí està passant alguna cosa. Vull dir que nadie da duros a 4 pesetes.
En cultura, aquest divendres s'obre al públic l'exposició Miró Matís, més enllà de les imatges.
Una mostra que pretén fer dialogar els dos artistes de generacions diferents, però que es van influir mútuament fins al punt que van aconseguir transcendir l'art de l'època, tal com explica el director de la Fundació Miró, Marco Daniel.
Van buscar maneres d'avançar amb la pintura, a avançar el que volia dir ser pintor. I això per als dos volia dir no continuar i perfeccionar les tradicions, sinó desenvolupar noves tradicions, trencar, revolucionar el que és l'art.
I en esport, Jordi Cervantes, el Girona obligat a guanyar a la Champions.
El gironins jugant aquesta nit a les 9 en un Montilivi ple de gom a gom contra l'Slovan de Bratislava en la tercera jornada de la màxima competició continental. Els jugadors dirigits per Michel Sánchez, que només han sumat una victòria en els últims 8 partits oficials, es veuen obligats a guanyar per sumar els primers punts a Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps molt canviant en funció de la comarca. De fet, a gran part de l'interior del país, els núvols són abundants i van deixant ruixats. Alguns han acabat sent, i de fet encara ho són, força destacables en alguns indrets, per exemple, del Berguedà, de la comarca del Priorat, de la Segarra, també d'alguns indrets del Lluçanès, del Bages, així com del Solsonès. Al llarg del que queda d'aquest dimarts, encara aquests ruixats intermitents que s'aniran desplaçant més cap a les comarques del sud de Lleida, així com l'interior de Tarragona, i més clarianes que tindrem bàsicament a la costa Brava o la costa i prelitoral barceloní. Un ambient encara suau. Pel que fa al dimecres, molts núvols matinals, amb alguna pluja cap a l'Ebre i les comarques de Ponent, ruixats, també acompanyats de mala visibilitat i d'alguna boira, i el dimecres a la tarda més clarianes i només amb algun xafaguet ja a les muntanyes del Prepirineu, però menys que avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment ens queda sobretot destacar a la casa de la C55 lentitud, a la zona de Castellbell i el Vilar en sentit Manresa, recordem, per un accident que hi ha hagut aquesta tarda no fa gaire. Sembla que ja en principi es va normalitzant o millorant la circulació en aquest tram de la C-55, tot i que encara, com dèiem, es veu certa lentitud en aquesta zona. D'altra banda, també ens queda puntualment a la C-58 a l'entrada a Barcelona a través de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, i també de forma puntual alguns punts de les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs. Però el cert és que sembla que tot plegat va millorant ràpidament i sense altres complicacions especials. És tot, bona tarda.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Compromís de la Moncloa per ampliar la regulació sobre l'habitatge en la tercera cimera convocada aquest dimarts, en què no hi ha assistit el sindicat de llogateres.
Pedro Sánchez s'ha reunit amb una trentena de representants dels col·lectius i sectors de l'habitatge, entre ells la patronal immobiliària, però no el sindicat de llogateres, responsable, entre d'altres, de les darreres protestes arreu d'Espanya. El president del govern s'ha compromès a mobilitzar tots els recursos i eines necessàries per consolidar el dret a l'habitatge com a cinquè pilar de l'estat del benestar. Així ho ha traslladat la ministra Isabel Rodríguez, que demà haurà de comparèixer al Congrés per donar comptes sobre la crisi de l'habitatge enmig d'un clima de retrets dels mateixos socis de l'executiu.
De moment, però, avui el govern espanyol ha destacat la bona sintonia amb les entitats amb qui s'ha reunit, sense entrar en detalls sobre l'absència del sindicat de llogateres. Albert Güell.
Pedro Sánchez ha promès als col·lectius i representants del sector que no pararà fins a resoldre la problemàtica de l'habitatge. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ha explicat en roda de premsa la promesa que ha fet el president del govern espanyol a la cimera que ha tingut lloc a la Moncloa. Hi han participat una trentena de representants dels col·lectius i sectors relacionats amb l'habitatge.
Nosotros tenemos un compromiso claro que ya he trasladado ante ustedes en otras muchas ocasiones y el propio presidente del gobierno lo ha subrayado de nuevo en esta reunión, y es que no vamos a parar hasta haber concluido hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España, y que vamos a movilizar todos los recursos necesarios, que vamos a utilizar todas las herramientas que sean necesarias para consolidar el derecho de la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.
Rodríguez també ha avançat que el Ministeri de l'Habitatge i els representants dels sectors veuran cada 6 mesos i activaran nous grups de treball. A més, la ministra compareixerà aquest dimecres al Congrés dels Diputats per explicar les polítiques en habitatge del govern de l'Estat. El sindicat de llogateres ha rebutjat participar a la trobada d'aquest dimarts perquè s'ha convidat a la patronal immobiliària.
Mentrestant, l'objectiu del govern català és aconseguir que un 15% dels habitatges siguin socials als municipis més tensionats de Catalunya, una fita que vol assolir amb el pla que ha aprovat avui i que fixa també la reserva de sòl per protecció pública. Mont Carvajal.
El pla s'aplicarà als 140 municipis de forta demanda i acreditada i es podria ampliar a d'altres 131. Els pisos seran de 80 a 120 metres quadrats. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu d'aquesta llei recuperada de l'any 2007, del segon tripartit.
Amb aquests 20 anys arribar aquest índex del 15% que els estàndards europeus marquen com a òptim o com a objectiu per tenir un parc d'habitatge públic que asseguri el dret a l'habitatge amb un preu assequible. Per tant, es converteix en el principal instrument de planificació i de programació de polítiques d'habitatge.
El govern també demana a la Sareb, la societat creada per donar sortida a pisos de la banca, que va ser rescatada amb diners públics, la cessió de sòl en mans de l'entitat per la construcció d'habitatge social.
I per cert que Junts permetrà ara la tramitació d'una nova proposta per regular els lloguers de temporada.
Junts permetrà finalment la tramitació de la proposició de llei de regulació dels lloguers un mes després de votar-hi en contra al Congrés i impedir que el text tirés endavant. Després dels canvis introduïts, ara la formació independentista permetrà que la proposta es debati. La diputada de Junts, Marta Madrenas, ha subratllat que el canvi de proposició respon al fet que el nou text blinda les competències de la Generalitat. Aquest dimarts Esquerra Republicana ha registrat el nou text de la proposició no de llei a la mesa del Congrés dels Diputats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau estrictament política, Alberto Núñez Feijóo considera que el govern de Pedro Sánchez agonitza i és incapaç de legislar o aprovar pressupostos.
Tot i això, el líder del Partit Popular descarta una caiguda a curt termini de l'executiu. El popular feia aquesta metàfora de l'actual govern de coalició.
En una metáfora podríamos decir que la legislatura tiene un chasis. Las piezas de momento aguantan, pero el coche no puede avanzar porque no hay motor. No hay proyecto de país. Si no queremos quedarnos atrás, necesitamos un gobierno que pueda avanzar.
Per la seva banda, l'executiu espanyol ha recordat a Feijóo que ja ha aprovat en aquesta legislatura 17 lleis al Congrés.
La portaveu del govern, Pilar Alegría, ha aprofitat també per posar en dubte el lideratge de Feijóo després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidís no anar a la reunió amb el president del govern, Pedro Sánchez, per parlar de finançament. Alegría considera que Ayuso actua per capricis i amb objectius partidistes.
Cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral, que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales o, si me permiten, por intereses personales o tacticismos internos de su propio partido político. Creo que a nadie se le escapa que con esta decisión de la señora Ayuso es un, si me permiten, un nuevo varapalo a ese ya liderazgo menguante del señor Feijóo.
Encara en la crònica política, el Consell Executiu ha aprovat avui el projecte de llei per canviar el Codi Civil Català i permetre que les persones amb discapacitat no siguin totalment incapacitades per les grans decisions de la seva vida, sinó que se'ls presti el mínim suport extern necessari perquè les prenguin segons les seves necessitats i voluntat.
Les entitats han celebrat aquest impuls, però han demanat al govern que la llei vagi acompanyada de recursos econòmics i protocols concrets per cada situació. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, la reforma pot afectar unes 10.000 persones i els seus entorns familiars.
En clau local, l'Associació Catalana de Municipis ha presentat l'Observatori de Finances Locals, una eina per reivindicar la necessitat d'un nou finançament municipal que permeti garantir els serveis bàsics de qualitat. Esther Minguell.
A través de dades econòmiques dels darrers 10 anys, l'Observatori de Finances Locals permet conèixer els problemes de finançament que tenen els municipis, com l'increment dels costos dels subministraments o l'impacte de la reforma de l'impost de plusvàlua, però també per mesures impulsades per altres administracions, com per exemple les polítiques fiscals de l'Estat. Per la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, el municipalisme no pot esperar més i reclama una resposta de l'Estat per millorar les finances del món local.
Aquesta plataforma és una aposta per sensibilitzar tant a la ciutadania com a tots els actors polítics i socials sobre la urgència de reformar el sistema de finançament local. Necessitem que aquesta qüestió esdevingui una prioritat i que també es doni una resposta clara per part de l'Estat, amb un nou model de finançament que ens permeti d'una vegada per totes garantir els serveis bàsics amb qualitat que la ciutadania ens exigeix.
Fa 20 anys de l'entrada en vigor del sistema de finançament del món local i amb aquest nou portal web, l'Associació Catalana de Municipis treballa per reclamar la seva reforma urgent.
I aquesta tarda el PSC i Mollet en Comú Podem han signat un pacte de govern que han anomenat Pacte d'Esquerres pel govern de Mollet. D'aquesta manera, Mollet en Comú Podem entra dins del govern municipal. Vallès Visió, Albert Maspons, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un acord que no neix d'un dia per l'altre. Ja a l'abril tots els grups van signar un acord de cooperació per la governança de la ciutat, el que permetia a Mollet en Comú Podem participar d'una manera més directa del dia a dia de les qüestions municipals. Una entesa entre els dos grups que ja s'havia vist amb el vot favorable dels comuns al POUM després d'incorporar propostes seves al document. Ara, avui, s'ha materialitzat un acord de govern que es basa en un decàleg on es marquen les prioritats, com, per exemple, l'habitatge, el feminisme o el civisme, entre altres qüestions. Un acord que obre una nova etapa en la política molletana. En el nou govern s'incorporen els tres regidors que hi havien dels comuns a l'art municipal.
Moltíssimes gràcies, Albert, des de Mollet. Més titulars de la jornada, el Col·legi de Metges alerta d'intrusisme en els tractaments estètics. El 15% dels tractaments fets a centres homologats l'any passat han estat per solucionar efectes adversos provocats a pacients en centres no autoritzats i per persones que no són metges.
El Col·legi de Metges alerta que això és la punta de l'iceberg d'un fenomen que preocupa els especialistes, la banalització dels tractaments d'estètica i la desinformació que afecta sobretot la gent més vulnerable.
Maite Polo.
Un vas sanguini obturat, granulomes o bé tenir silicona injectada en lloc d'àcid hialurònic. Són alguns dels efectes adversos que pateixen dones majoritàriament d'edats diverses per haver anat a un centre il·legal d'estètica o per haver deixat que algú li fes un tractament a casa. Les seqüeles poden trigar a aparèixer fins a 3 anys. Ho ha advertit el president de la Societat de Metges Estètics de Catalunya, José Manuel Fernández, que ha avisat que no val només ser metge, sinó que ha d'estar col·legiat i ben format. Els arriben molts avisos d'activitats il·legals socials i tenen un servei jurídic que intenta aturar-les. Un exemple són les Botox Party.
Quan nosaltres veiem en una xarxa social o en un mitjà de comunicació un anunci d'un Botox Party sense cap tipus de diagnòstic, sense cap tipus de regulació, a més, amb uns preus que estan fora de mercat, hem de pensar que aquí està passant alguna cosa. Vull dir que nadie da duros a quatre pessetes.
La població espanyola, que diu haver-se fet un tractament d'estètica, ha passat del 22% al 40%. Gairebé s'ha duplicat en els últims 10 anys.
En successos, un jutjat de Lleida investiga una macroestafa piramidal amb una trentena d'afectats i 3 milions d'euros robats. Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
Una trentena d'inversors lleidatans s'han vist involucrats en una macroestafa piramidal en què s'hauria perdut la quantitat de 3 milions d'euros. El jutjat d'instrucció número 1 de Lleida és qui investiga el cas i actualment disposa de 3 querelles contra 3 individus pels delictes d'estafa agreujada i insolvència punible. El mètode de captació es feia a través de diverses reunions on es guanyaven la seva confiança i on oferien inversions bancades de risc amb alta rendibilitat, suposadament garantides i supervisades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un cop els inversors feien el pagament, els estafadors retiraven els diners en efectiu, sense deixar cap mena de rastre. Les víctimes comprenen les edats d'entre 55 i 86 anys. I els investigats també tenen causes obertes a Tarragona, Bilbao, Màlaga, Madrid, Huelva i Pamplona.
Notícies en xarxa.
Javier Pacheco no optarà un tercer mandat com a secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, de manera que deixarà el lloc a l'abril.
Si vosaltres no destopem a tot àmbit els caps de les direccions, de les organitzacions, quan arriben les dones? Les dones estan ocupant l'espai que li correspon a la societat. En el mercat de treball estem veient. És a dir, l'increment de la participació de les dones al mercat de treball és brutal. Al sindicat, pràcticament tot el creixement net dels darrers anys, en afiliació són dones. Quan arriben les dones si seguim aquí los tapones dirigint? No arribaran mai.
El sindicalista que va ser elegit secretari general l'abril de l'any 2017 ha liderat el sindicat durant l'època del procés i la pandèmia.
I encara en matèria laboral, la Diputació de Barcelona ha engegat un pla pilot per formar persones a l'atur en l'ofici de paradistes als mercats municipals i propiciar el relleu generacional, una iniciativa que es podria ampliar properament. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Durant els mesos d'octubre i novembre, una trentena d'alumnes aprendran a manipular carn, aviram o productes de xarcuteria en una formació de més de 130 hores amb diferents mòduls per dominar la totalitat de l'ofici. Amb aquesta iniciativa, la Diputació busca impulsar el relleu generacional als mercats municipals i revitalitzar aquestes plataformes comercials. Ens explica la seva situació Maria Teresa Vendrell, del mercat Torre de la Vila de Sant Boi.
Queden tres per jubilar-me. Llavors, esclar, no veus que el mercat acabi d'aixecar-se. Ara veure amb aquests cursets i hi ha gent que agafa els d'allò i el mercat s'anima.
Aquesta prova pilot s'està portant a terme al mercat municipal de Manlleu, al mercat de la plaça de Cuba de Mataró i al mercat Torre de la Vila de Sant Boi. Ara bé, un gruix de municipis s'han interessat a adoptar també aquesta iniciativa, segons ha explicat la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.
Una demanda bastant important d'altres municipis que estan interessats justament en participar d'aquesta iniciativa.
La prova pilot està orientada als productes càrnics, però s'espera ampliar l'oferta amb altres productes com el peix, les fruites o verdura.
Notícies en xarxa.
I a aquesta hora en marxa l'acte commemoratiu dels 5 anys de la fatídica riuada del Francolí. Aquest matí s'ha dut a terme a l'Espluga i ara és el torn de Montblanc. Seguint aquest acte hi ha els nostres companys de Ràdio Montblanc. Josep Ardila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tot just acabat fa una estoneta aquest acte commemoratiu d'aquest cinquè aniversari, la seva nit del 22 d'octubre de l'any 2019, quan hi va haver la riuada i que Montblanc va afectar sobretot a la zona del Pont Vell, el pont romànic de Montblanc, que cinc anys després ja ha estat totalment restituït gràcies a les ajudes de prop de 3 milions d'euros que van arribar l'any 2022 i unes obres que es van acabar ara fa un any, l'any 2023. Avui, com dèiem, per commemorar aquest cinquè aniversari, l'Ajuntament de Montblanc ha convocat un acte en aquesta zona, la zona zero de la riuada Montblanc, al Pont Vell, on s'hi ha instal·lat un petit monument de ferro forjat creat per un treballador municipal, on es recorda fins al nivell que va arribar l'aigua aquella nit del 22 d'octubre, un petit monument que s'ha instal·lat a l'antic Hospital de Santa Magdalena, que està tocada al Pont Vell, seu actual de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, i que aquella nit es va inundar la planta baixa de l'edifici. Com dèiem, un acte per recordar aquests 5 anys de la riuada a Montblanc amb un petit monument que quedarà per al record.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Ardila, des de Ràdio Montblanc. Més coses. Aquest migdia s'ha presentat a Gerri de la Sal al Pallars Gastronòmic. Es tracta d'una iniciativa público-privada que reivindica la gastronomia del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, els seus productes i la seva cuina. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
La societat està impulsada conjuntament per un grup d'empreses agroalimentàries, restaurants i ens públics de totes dues comarques. Actualment ja formen part de l'entitat una setantena de restaurants i productors. Tots ells han subscrit una carta de 10 compromisos on manifesten el seu reconeixement pel producte i la gastronomia del Pallars. A més, es comprometen a preservar la identitat culinària d'aquestes comarques, a prescriure la resta de membres o a impulsar pràctiques sostenibles. La tècnica de l'Ajuntament de Tremp, Dolors Echalar, ha explicat que es tracta d'una campanya àmplia i no exclusiva.
I no volem fer una marca o un projecte que sigui només per uns pocs, perquè això ja hi ha altres models que ho tenen i no és suficientment global. I després volíem sobretot obrir-ho a les necessitats de les dues comarques i dels dos tipus d'empreses.
Tots els integrants de Pallars Gastronòmic han rebut aquest dimarts l'acreditació que des d'avui mostraran en un lloc visible del seu establiment.
En cultura, aquest divendres s'obre al públic l'exposició Miró Matís, més enllà de les imatges, una mostra que pretén fer dialogar els dos artistes de generacions diferents, però que es van influir mútuament. David Navarro.
Provinent del Museu Matís-Nice, Miró Matís, més enllà de les imatges, dibuixa a través d'un extens recorregut les influències comuns a tots dos artistes i com en els seus inicis Miró es va emmirallar en el fauvisme del pintor francès, tot i evolucionar cap al surrealisme. Però l'exposició va més enllà i mostra com als anys 30 Matís surt d'una crisi creativa gràcies en part a la influència de la pintura de Joan Miró. Cadascú a la seva manera, com ha explicat el director de la Fundació, Marco Daniel, van aconseguir transcendir l'art de l'època.
Van buscar maneres d'avançar amb la pintura, a avançar el que volia dir ser pintor. I això per als dos volia dir no continuar i perfeccionar les tradicions, sinó desenvolupar noves tradicions, trencar, revolucionar el que és l'art.
L'exposició, que es pot visitar fins al 9 de febrer, és una oportunitat única de veure peces de museus com el MoMA de Nova York, el Reina Sofia i de col·leccions privades, també de les famílies dels artistes.
I Elide Sanz, Figaflaues, Oques Grasses i el Dansana, o entre els nominats als Premis Arc 2024, s'entregaran el 20 de novembre a la Llotja de Lleida per tercer any consecutiu. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Lleida tornarà a ser l'escenari de l'entrega d'aquests guardons per tercer any consecutiu com a mostra de la descentralització que defensa l'organització. En aquesta 22a edició s'han rebut 220 propostes repartides en 12 candidatures, de les quals destaquen el millor grup emergent amb Figaflaues com un dels nominants, millor gira artística amb Poques Gràcies com a finalistes, o millor programació de festival de cicle de concert de petit format amb el Dansaneu i el Perifèria Cultural com a nominats. Segons ha defensat la presidenta dels Premis Arc, Raquel Bassés, el que reflecteix en aquests guardons és l'auge de la música urbana.
La música urbana clarament que està en auge, és a dir, si us hi fixeu a dintre dels nominats, en diversos n'hi han molts, i també ens passa que les bandes que fa 4 dies haguéssim dit que eren bandes emergents actualment són els caps de cartell dels festivals.
La presentació de l'acte a càrrec de la periodista del Cor, Núria Marín, i hi haurà actuacions en directe de grups com Blau Mut.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui arrenca la tercera jornada de la Champions masculina de futbol, en partit pel Girona, que rep a Montilivi, que serà ple de gom a gom. A l'Slovan de Bratislava, els gironins buscaran el primer triomf europeu després de les dues derrotes inicials davant el PSG i el Feyenoord. Per intentar aconseguir aquesta primera victòria, ja tenim l'onze inicial dels gironins, amb Gazzaniga a la porteria, defensa per Miguel Gutiérrez, Krejci, Juanpe i Francesc, mig al camp per Ivan Martín, Arnau Martínez i Yangel Herrera, per l'esquerra d'Anjuma, per la dreta Van de Beek i en punta d'atac Christian Estuani. El tècnic Michel Sánchez veu el partit clau i més jugant a casa.
Jugamos en casa con nuestra gente, entonces estamos necesitados de esa victoria. Entonces, bueno, más allá del momento del equipo, es importante que la clasificación nos dice que tenemos que ganar sí o sí. Entonces, bueno, un partido muy importante, claro que sí.
Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Bayern de Múnich a Montjuïc després d'un inici de curs il·lusionant, amb 10 victòries en 12 partits oficials. Els blaugranes tindran la primera gran prova de foc de la temporada. En la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick, en passat al Bayern de Múnich, assegura que només està focalitzat amb el Barça.
Sí, el passat no compta, sinó que compta el present, l'ara. El que va passar al passat, amb això no influeix. Nosaltres podem influir només el que passarà demà. I volem estar ben preparats per demà i el màxim rendiment possible. I volem mirar de guanyar el Bayern de Múnich, òbviament.
En bàsquet, la penya visita des de la set la pista del Besiktas en la cinquena jornada de l'Eurocup masculina, partit que es troba ara mateix al descans amb derrota momentània dels verdinegres per un sol punt de diferència. Besiktas 42, Joventut de Badalona 41. Encara en bàsquet, aquesta propera matinada arrenca una nova temporada a l'NBA i per primer cop a la història hi haurà un entrenador català a la lliga més mediàtica del món, el badaloní Jordi Fernández, que dirigirà els Brooklyn Nets. El tècnic badaloní parlava d'orgull en la roda de premsa prèvia a l'inici de la temporada a la pregunta del company de Radio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Un honor, perquè poder representar el bàsquet català significa molt per mi. És el bàsquet en el qual em vaig formar, primer com a jugador, després com a entrenador i, com dius tu, aprenent de grandíssims entrenadors, no? I jo crec que això m'enorgulleix inclús més.
Els Nets debutaran la matinada de dimecres a dijous a la pista dels Atlanta Hawks. A la Lliga Europea d'handbol, el Frequin Balomanau Granollers té cita al Palau, la té des de 6:45 de la tarda. Els ballesans reben el Silkeborg en la tercera jornada de la fase de grups. I quan arribem a l'equador, precisament de la segona part, al minut 15, els ballesans guanyen per 24-23 després d'arribar al descans amb 3 gols de desavantatge. I la data del 20 d'octubre del 2024 passarà a la història pel Club Patí Vilassana, perquè sumava el seu primer títol estatal, la Supercopa d'Espanya femenina.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Notícies en xarxa.